perquè no gravés
a sobre, perquè clar, era dramàtic que tinguessis una cosa molt preuada i de sobte algú l'agafés la cinta i gravés damunt, jo que sé, el telediari i tal,
i ja està.
Llavors ahir no es podia tornar a gravar.
Jo a banda també, això és una cosa molt estranya, que diré, una intimitat molt gran, tenia les comunions dels meus cosins.
Les comunions?
Sí, les comunions dels meus cosins i també de la meva germana. La pregunta ara mateix és, jo no tenia VHS de la meva comunió.
Ah? I tenies la de...
Ell tenia ja Blu-ray.
No, però no, us he de dir que quan era petit es veu que quan plorava em posava el VHS del meu cosí la comunió i es veu que em calmava.
Fixa't.
Sí, cosetes rares, però bé, per gustos colors.
Crec que li deies a Andreu minidisc, que no deu saber ni el que és.
Sí, clar que sé què
és. Sí, eh? I Revox...
I format beta,
Clar, format beta també.
Mare de
Déu. Sí, sí. Val. Que jo he nascut en una època, però que ja sabeu que jo sóc una tieta.
Los hermanos Lumière.
Dóna-li ara quan sortia d'aquí, doneu-li una cinta de Revox. Veràs tu. En popular opinion, què?
A veure, clar, cada dimarts, jo crec que ja ho estipularé d'aquesta manera, serà versió OT, Operación Triunfo.
Ah, val.
Sí, perquè ja n'hi ha prou.
Ho seguirem, tot
sí,
això?
Sí, sí, ja n'hi ha prou. M'he cansat de tant banalisme en aquest format de televisió.
Banalisme,
Sí, i jo aniré desgranant diversos punts.
Però tens que sigui profund, Operación Triunfo?
A veure, sí, una miqueta podria ser-ho. Una mica més professional.
Anem a fer una cosa i demanarem, sisplau, a aquesta hora, que a redacció, Júlia Julbé apagui la ràdio perquè no volia spoilers.
Ah,
que no ho ha vist?
No, ella no ho ha vist.
Cosa, si entres a Twitter ja està ple, Júlia.
Bueno, però...
Per favor. A veure, no, punt número 1. I que m'he callat tots aquests dies. S'escolta i fatal el programa. És així, és horrible. Que revisin una mica els micròfons, perquè déu-n'hi-do, ja veus que no s'escolten gens ni mica. S'escolten més l'instrumental de darrere i els cors. Que això ho poso una mica en dubte, el tema dels cors, perquè així no se sent tant com desafinen.
Fan un Mili Vanilli?
Què és això?
No? Com es deien aquells que...
Mili Vanilli, sí, sí.
Era fake.
Ah, bé. No, fake no serà perquè desafinen
és,
igualment.
És l'Escolania de Montserrat i allà fan...
No. Punt número 2. Ahir les nominacions del jurat estaven més que justificades perquè els professors van dir que no hi estaven d'acord. Perdona. Molt justificades. Van ser els que pitjor ho van fer. Ja fos per afinació o perquè estaven cantant una cosa que ni fu ni fa. És a dir, sense sentiments. I si haguessin pogut nominar més persones, ho haguessin fet vist des del meu parer.
Val.
Punt número 3, i la raó per la qual segurament tota la gent m'acribillarà.
Ai.
En Pol fa setmanes que hauria d'estar fora de l'acadèmia.
Compte aquí.
Sí.
Setmanes, però si porten 3 setmanes.
Duríssimes declaracions.
Bé, és que des de la gala 1 ja hauria d'estar fora.
Qui és Pol? Qui és Pol?
Com t'ho explico?
No
un
sé.
Que canta.
Un que cante, sí. Tu vas veure Operación Triunfo.
Vaig veure, t'ho he dit abans fora de micro, les dues primeres actuacions.
Hi havia
actuacions.
Un trio, la Boy Band.
Ah, sí, sí, val, ja sé.
Llavors, el que estava enmig.
Ah, val. Que van dir, i per què us dieu així la, no sé, la Boy Band? I per què no?
Sí, exacte.
I punt.
Super, ja super bona contesta.
Molt bé.
En fi, va fer un superbon paper a la Gala Zero, he de dir. De fet, a mi em va sorprendre i tot. Però sembla... sé que el programa no està fet per ell, perquè cada setmana és pitjor. I l'argument que va fer servir Noemí Galera per salvar-lo de la nominació és ha tingut una mala setmana. Mira, jo ja no el començo a comprar, aquest argument de ha tingut una mala setmana, perquè el temps es tira a sobre. El mateix amb la Violeta, un altre concursant. Tot i això, no em queixaré de les dues nominades, perquè déu-n'hi-duret que malament ho van fer. Així de clar. I punt número 4.
24.
He posat 3, però és un 4.
Sí, sí, és 3.2.
Sí, exacte. El jurat, per favor, poden treballar-se una miqueta més els arguments que donen els concursants?
Saps aquí...
Sí, no, és que hi ha cada quadre de comentari que normal que Twitter s'enrigui de la buica, és a dir, la jurat que en teoria no hauria de saber més d'afinació, però que no en sap. Però bé, és que ho dic així perquè no hi ha més a fer-hi. És que diuen tota l'estona cantes con sentimiento, pots dir ja les coses clares que no afinen, punt i final, ja està.
Ui, estàs emprenyador.
Lo de l'afinació és terrible.
No, bueno,
podem saludar, no, Joan?
Sí, una
abraçada. Tinet Rovira, bon dia.
Ara.
Sí.
Ja t'agradaria, enfrontar-li.
Enganyava el productor amb aquestes coses.
A ell li encanta.
Un dia li farem.
No, fem-li, sisplau, perquè a més sí. Tiene Rovira entre tot, eh?
Sí, sí, això és veritat,
Twitter, absolutament.
A Twitter, pim, pam, pum.
I Noemi sí. Galera també.
Galera no, però és que una cosa, és horrible. Vull dir, per mi la meva preferida ara mateix és la Nayara, ho he de dir.
Fixa't. I, sí. Diuen que és la
guanyadora.
Sí, no, no serà la guanyadora, no serà la guanyadora, però serà la que amb més feina sortirà del concurs.
A la carrera.
Sí, amb més carrera sortirà.
Vegades, eh?
Sí.
Jo estava pensant, per què no agafen... Quants operacions
els millors dels millors, no? Uf. Una Champions de...
No.
Que divertit agafen... seria
a
això.
A mi m'agradaria veure tots els concursos... Tots.
Tots, eh?
Tots.
Els 200 que han
de
passat
de totes
allà.
Les edicions.
Sí.
Tots.
En una jaula.
Cantant aquest himne. Sí o no?
Sí.
Seria preciós.
Bueno.
Un cant coral
sí,
molt bèstia.
Sí, però què passa? Que hi haurien moltes desafinacions allà.
Aquí.
No, sí. En postproducció solucionar tot.
No, clar, en postproducció és que deu un duret, també. Vaya tema que acabes d'obrir.
Ja, ara m'ho recordava, no. Recordava el José, deixa'm-ho dir, perquè no digui ningú que t'ha fotut la pota, doncs sí, l'ha fotut. I faltaria gent, per exemple, com l'Àlex.
Sí, exacte. Sí, sí, pobret. Ja està, ja m'he desfogat avui. Sí, sí.
González, gràcies, eh?
A vosaltres.
Va, Camp Bravo.
Bravo, Camp Bravo.
Que truquen!
Qui truca? Ah, la porta. A veure qui serà. ¿Quién es?
Soy yo.
Soy Camp Bravo, que vengo a traerte alegría.
Ara.
Alegría.
Alegría. Bravo.
Alegría. Saps qui no desafina mai?
Qui?
Camp Bravo.
Ah.
Camp Bravo no desafina mai... Clar, tio. Era lògic. Estem fent...
Lògiquíssim.
Estem fent la promo de Camp Bravo, per clar. Tant, tot és positiu.
Saps per què no desafinen? I mira que són molts, eh? Perquè són...
Legión! Legión de supermercats... 3.000 supermercats arreu de Catalunya, les 4...
Mira.
No te'ls acabes, no te'ls acabes. Tu imagina't els 3.000 supermercats cantant a tu lado Me Siento Seguro.
Clar.
No, però haurien de ser els clients de Camp Bravo els que cantessin a Camp Bravo a tu lado Me Siento Seguro, perquè quina seguretat acudir a un Camp Bravo i saber que allà trobaràs el que necessitis, i varietat, i molt bé de preu.
On hi ha,
adaptat...
en un metre quadrat, tot el que hi cabria al Palau Sant Jordi.
És un metaverso, allò és un metaverso. Un metaverso. És una cosa... Mira, això és el so del metaverso de Camp Bravo.
És el metaverso nadalenc.
L'ha captat José Matoses els ofereix en exclusiva. És
brutal.
Meravellós. Escolta, la cistella de Camp Bravo que tenim aquesta setmana, meravellosa, ideada per Nadal especialment.
Com d'aquí,
eh? Us recordo, eh? Torró tou, praliné de tres xocolates, panetone, torró d'Alacant o palets de torró i cacau, eh?
Mira,
com es mastega allò. Això és una gent que gaudeix.
Sí.
Que gaudeix,
eh? Aquest no era el torró tou, eh?
No, aquest era una... Bueno, però és un... Saps què passa? Que si agafes el praliné de tres xocolates i després sí. Li fots un mos també al torró tou, per què ets així
fa
de...
Fa crec.
Clar, ho barreges tot a la boca.
Ara.
Jo crec que et queda una part.
I fas pasteta.
El teu sucre es dispara en vena.
No? Sí, sí, sí. Va, continua amb els aliments, que hi ha un que...
T'agrada molt.
Sí.
Tenim mini tortes de ceba caramelitzada, fantàstiques,
sí.
com a aperitiu. Pinya en el seu suc.
Boníssima.
I... espagueti.
Nero, no? Espagueti Nero.
Nero, espagueti Nero.
Ah, són negres!
Són Nero.
No ho sabia, això, jo.
Espagueti Nero.
Ara ho entenc, perquè fan festa.
Espagueti Nero.
Ah. Fan festa?
I què porta, l'espagueti Nero?
Fa la festa!
Ah, porta'm un plató d'espagueti Nero.
Un po' di fitia.
Dic cap bravo.
Un po' di gamba.
Dic cap bravo.
Un po' di tutto, di cap bravo.
A prendere farfalle.
Il metro quadrati di Camp Bravo
è una metaverzi
monumentale.
Metaverzi. Bueno, total, que els productes d'higiene personal i
prodotti d'higiene
personali és oli e l'ossio de camellia i lacca. Lacca amb dos ses.
Lacca
d'ungles bella. Bella o bella. Bellissima. Bellissima.
Va, a veure.
La revista Sapore.
Que estem fent un programa per Catalunya o per Itàlia?
No, perquè, perdona, hi ha un agermanament claríssim. I, a més, si Camp Bravo posa espagueti Nero, fiquiamo l'accent i l'espagueti Nero, perquè tota la resta ja la sabem i d'altre dia.
acabes de... Bé,
Joan.
No diré res.
Joan. Joan està patint. Joan està patint. Perquè t'emociona, Joan? T'emociona la cistella Cap Bravo?
Molt. Estic plorant de l'emoció que tinc. L'emocione.
D'emoció. Doncs escolteu una cosa, amb aquesta intensitat, amb aquest cor en un puny per Cap Bravo, jo us trasllado la pregunta d'avui, sabem que cada dia una pregunta, respostes al 663-99-30-62, missatges per escrit o missatges de veu, sí. I avui és el Dia Mundial de la Neutralitat.
Me da igual, me encanta, me da igual.
Passem de la intensitat Mira. Italiana a veuràs, la diferència.
L'himne de Suïssa durant el nazisme, veuràs. Ja està.
Jo em desmarco d'aquest
ja
comentari. Em desmarco
Mira com Suïssa.
Bé.
Me da igual.
Una cosa, això és una red flag. Bé, continua, perquè déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. A veure, el 12 de desembre va ser la data proposada per Turkmenistan davant l'ONU sí. perquè se celebrés el Dia Internacional de la Neutralitat.
Veus? Me lo estoy inventando.
No, 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 és veritat. Ho he buscat a la meva enciclopèdia Larús de 25,2 tomos. Principalment perquè aquest país s'ha declarat com un estat permanentment neutral.
A Turkmenistan?
Tu dius a Turkmenistan, oye, ¿y qué opinas de... ¿Y qué opinas de, por ejemplo, fumar en las terrazas?
No,
me da igual, me da igual.
Me encanta.
Me da igual. Me da igual, me encanta. Agafa el que vulguis, perquè me da igual.
És un tema...
A tope.
Que... Me da igual, però me encanta.
Me da igual,
no?
me encanta.
No he acabat mai d'entendre-ho.
Bueno, és així. Total, que nosaltres passarem de conflictes i tal, però en el Dia de la Neutralitat us preguntem...
Què?
Què és molt important, però a vosaltres us dona igual? M'explico? És a dir...
És difícil aquesta, eh?
És difícil, però fem un exercici de reflexió interior.
Val.
És a dir, per exemple, l'economia. Tothom està amb l'economia...
Clar, clar,
pots
clar.
Pots dir, a mi m'ha igual. El preu de la gasolina, m'ha igual.
Si no tens
mira,
cotxe, sí.
Exacte, jo no tinc cotxe.
La política, clar, doncs sí. La política, no? Ui, què passa i tal, i l'amnistia i no sé què, i les manifestacions... M'ha igual.
Saps que no li és igual a ningú? La cistella de Cap Bravo.
Espaguetinero.
Espaguetinero. Espaguetinero.
Per tant, respostes
Pandetone.
Al 663-99-30-60... Poden ser coses personals. Doncs mira, a mi em dona igual, jo què sé, el gra de l'Andreu, no?, per exemple, que està allà aquí xant-se tot el
la
dia.
La fotografia del DNI.
A mi me da igual. La fotografia del DNI me da igual.
Clar.
Si sale bien o sale mal,
no.
Me da igual. Saps? No sé, qualsevol Clar. Cosa. Expliquem-nos coses. Volem saber els vostres pensaments més profuns, més obscurs, més lluminosos. 663-99-30-62... I divendres podeu votar aquesta magnífica cistella
Ara.
De corte italiano que ens regala Cap Bravo.
Puc dir una cosa?
Sí,
rapidíssima.
És que tinc la sensació sí. que no cal buscar tants continguts
no.
al programa.
No, t'he de dir una cosa. Has triat una cançó que molt bé per la lletra, però justament ells neutrals no en són gaires.
No. No, però això ja en parlarem d'un altre
Barbies,
dia.
Les Barbies psicòpates?
Nancy Rubias.
Això ja en parlarem d'un altre dia, sí. com el dia que en parlem de la neutralitat de Suïssa. Gràcies, Rafa.
Gràcies mil, eh?
Andreu, anem a publicitat. Intento posar-me seriós i parlem d'història, va.
Ah, història, buf.
Ràdio Estel. La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com els torrons Duito o Eroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 69 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge, la Marató de 3CAT.
Una
altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A la caravana comencem la ruta de la seda.
Gairebé un minut que passa d'un quart d'onze del matí i un dia més, una setmana més, que per obrir la ruta de la seda saludem el doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, bon dia.
Que avui ens ve a parlar dels orígens de l'esport obrer sí, a Europa.
Efectivament, avui parlarem dels orígens d'un moviment que va ser molt important entre finals del segle XIX i la Segona Guerra Mundial, que és el que coneixem com el moviment d'esport obrer o d'esport roig, i que va ocupar milions, més que milers, de treballadors durant aquest període, diríem, la primera meitat del segle XX. I ho fem avui perquè el 1893, per tant fa 130 anys, enguany, es va crear la primera associació d'esport obrer coneguda i important a Alemanya, que era la Unió de Gimnàstica dels Treballadors d'Alemanya, de 1893. Per tant, és una efemèrides que val la pena de recordar per parlar d'aquest tema que és bastant desconegut i que va ser molt important en aquell període històric.
Clar, Xavier, moltes vegades ens has dit l'origen de l'esport a Europa, per tant, l'origen de l'esport, si ens posem una mica exquisits, és veritat que té els seus inicis a la classe, per dir-ho d'alguna manera, noble burgesa,
sí,
o noble burgesada. En quin moment això passa a formar part de l'obrerisme?
Bé, passa a formar part de l'obrerisme a partir de finals del segle XIX, en la dècada de 1880, aproximadament. L'esport modern es crea en aquell context que tu ara comentaves, burgès, aristocràtic encara, les escoles elitistes britàniques, etc., i després es va escampant per Europa a principis del segle XIX, mitjans del segle XIX. I a partir de 1880, alguns treballadors, primer en fàbriques, diríem que el capital controla el temps lliure, no?, el lliure dels treballadors també d'alguna manera incorpora la pràctica d'esport, per exemple, equips de futbol de fàbriques a Gran Bretanya i posteriorment a altres països d'Europa, i també alguns treballadors doncs, en associacions, en ateneus, per exemple, a Catalunya, en entitats d'ajuda mútua, en petits sindicats, etc., doncs comencen a fer pràctica esportiva, sobretot aquelles pràctiques esportives que requerien menys recursos econòmics, les més populars, per exemple, la gimnàstica, que requereix un espai, i el cos, diguem-ne, no?, per moure's, o altres pràctiques com la lluita o la natació, etc. No pràctiques que en diríem més elitistes, que arriben fins als nostres dies, en què es requereix comprar doncs, complements, implements, material, per exemple. Val la pena recordar, perquè és una dada que crida molt l'atenció, que a finals del segle XIX una bicicleta a França valia aproximadament unes 1.650 hores de treball d'un treballador industrial, d'un obrer industrial. Per tant, això era molt difícil que els obrers es poguessin acostar a pràctiques que requerien aquests recursos, aquests diners, aquestes inversions tan importants. No?
Anem precisament a això, perquè, clar, si jo et pregunto per què estava tan allunyat l'esport dels sectors socials populars
sí,
en els seus inicis, tornarem a les mateixes, que suposo que és l'elitització de l'inici de l'esport, aquest naixement a les classes socials benestants, etcètera, etcètera. Però amb quin propòsit canvia això de banda?
Bé, en primer lloc diríem sí, tens tota la raó, potser val la pena matisar alguns aspectes en el sentit de que sí, l'esport modern amb regles, normes, etcètera, doncs neix en aquest context burgès aristocràtic que dèiem abans, i això té unes conseqüències. Per exemple, una que a vegades oblidem, perquè ja fa molt de temps que no se'n parla d'això, que l'esport inicialment era amateur. Mm-hmm. És a dir, aquestes classes socials riques precisament defensaven que l'esport havia de ser amateur sempre i s'expulsava dels clubs o de les federacions la gent que volia cobrar. Wow. Per fer pràctica esportiva i d'alguna manera se'ls penalitzava, no? Per què l'amateurisme? Doncs perquè això assegurava que qui podia fer esport és qui tenia temps lliure i diners suficients com per no invertir hores cobrant, i per tant els treballadors no podien fer-ho, no podien deixar de fer la seva feina per cobrar un sou i poder viure per fer esport, i en canvi les classes adinerades sí que ho podien fer, no? I a part l'esport es practicava en clubs, i aquests clubs eren socialment molt impermeables, eren clubs que doncs requeria pagar una quota molt important, requeria per poder accedir a les instal·lacions, tenir diners, no? Per tant, sí que en aquest context efectivament estava molt allunyada la pràctica esportiva. A més, doncs calia tenir temps lliure, calia tenir recursos, calia tenir accés a les instal·lacions i calia formar part d'una o tenir una certa cultura esportiva, cosa que la classe treballadora no tenia en aquell moment. Això començarà a canviar, com deia, a finals del segle XIX. Uh-huh. Per una banda, els treballadors comencen a conèixer la pràctica de la gimnàstica i d'aquests esports populars, i els interessa, perquè l'esport interessa, és atractiu pels joves, siguin de la classe social que siguin, siguin del gènere que siguin, etcètera, no? I d'altra banda, doncs, a poc, les associacions de treballadors, proletàries, les associacions obreres, els sindicats, els primers partits socialdemòcrates, socialistes, després comunistes, etc., comencen a veure també que és interessant, perquè és molt atractiu pels joves, doncs que elles tinguin seccions esportives, seccions de gimnàstica, perquè això atrau els joves i és més fàcil acostar-se en aquesta joventut obrera a través de la pràctica esportiva que només fent mítings, arengues i adoctrinant-los d'una manera ideològica directa. A través de l'esport és més fàcil, no?
Ara, em deies això, eh? Adoctrinar-los d'una forma més directa, més fàcil a través de l'esport. Per tant, intueixo que l'esport també era o servia d'una mena d'adoctrinament per aquestes doctrines socialistes i comunistes?
Sí, clar, efectivament. L'esport, fixa't, és una eina educativa, sempre ho hem dit, important, perquè a través de l'esport és més fàcil transmetre determinats valors socials, determinats valors ideològics, determinats valors culturals, etc. Per tant, les organitzacions treballadores això se n'adonen i també veuen que és més fàcil fer-ho així, perquè és més assequible, perquè és més atractiu, perquè jugant és més fàcil transmetre aquests valors que no pas fent-ho d'una manera només teòrica, no? I, per tant, els primers sindicats a finals del segle XIX, per exemple, en el cas d'Alemanya, que és on neixen les primeres organitzacions d'esport dels treballadors, doncs s'adonen d'això i creen seccions esportives, seccions de gimnàstica, i els joves doncs tenen molt més atractiu per acostar-se en aquestes organitzacions i poder aquestes organitzacions adoctrinar, transmetre, crear el que es deia en aquell moment doncs militants de la revolució, soldats de la revolució a través de la pràctica física.
Jo recordo, Xavier, fa pocs dies que ens explicaves que les primeres federacions d'esport neixen amb el naixement, millor dit, d'aquesta classe burgesa, que és qui pot sufragar el que val tot aquest tipus d'organitzacions. Igual que et preguntava l'esport en quin moment canvia de mans, en quin moment també aquest tipus d'organització se'n pot fer càrrec la classe treballadora, perquè per molt associacionisme o sindicat que formis, jo entenc que això seguia valent molts calés i qui podia sufragar-ho més era l'amo de l'empresa, no els seus treballadors.
Efectivament. Per això les primeres organitzacions d'esport obrer són organitzacions que es dediquen a fer pràctiques, doncs això, populars, que són més barates, perdó, i que no requereixen doncs tanta inversió de diners. La gimnàstica, la lluita, la natació, més endavant el ciclisme, quan baixen els preus de les bicicletes, l'atletisme, el futbol, és a dir, pràctiques que no necessiten una inversió de diner molt important i que les instal·lacions són més assequibles. No és ben bé, diríem, o això pot confondre, no és que canviï de mans l'esport, sinó que s'eixampla, que es democratitza, que arriba a capes socials també molt més àmplies que al principi. La burgesia, l'aristocràcia segueixen esport, les seves pràctiques esportives en els seus clubs, que són socialment poc permeables, perquè valen molts diners, i a més volen que segueixi sent així aquestes classes socials altes.
Intueixo que no s'hi barrejaven.
Exacte, per no barrejar-se precisament, no? Però el que passa és que la pràctica esportiva arriba també a altres sectors socials, no? Primer, a través de les pròpies empreses que creen equips esportius, i després són els propis treballadors que ja prenen consciència d'això i creen les seves pròpies organitzacions esportives. I així és com neix l'esport obrer.
Com hauran intuït els oients ja aquestes alçades a la Ruta de la Seda quan parlem d'aquesta història de l'esport, anem endavant i endarrere, però partint d'aquest segle XIX, sí. segle XX, que és quan s'inicia tot plegat, i veurem que sempre surten les mateixes dates importantíssimes per la nostra història, com per exemple la Primera Guerra Mundial, sí, que també incideix en tot plegat.
També, fins a la Primera Guerra Mundial diríem que hi ha una primera fase de naixement i ampliació, creixement de les organitzacions obreres. Diríem que fins a 1914 aproximadament està calculat que l'esport obrer europeu i també als Estats Units ocupa unes 300.000 persones aproximadament, que és una xifra important. També és un moment en què la pràctica esportiva encara no s'ha popularitzat molt, no socialment, no apareix sempre en els mitjans de comunicació, no es fan les grans competicions internacionals són més dels anys 30, de després de la Primera Guerra Mundial, per exemple, el campionat del món de futbol, no? El Mundial, i gairebé tots els campionats del món de pràctiques esportives. A partir de la Primera Guerra Mundial, hi ha dos factors que es creuen i que són molt importants per entendre el gran creixement en una segona fase de l'esport obrer, del moviment de l'esport obrer europeu i mundial, no? Per una banda, l'increment, el creixement, la presència social cada vegada més important de l'esport en la vida de les persones, en la quotidianitat de les persones, això el fa més popular, més atractiu. Hi ha molta més gent que coneix què és l'esport a partir de 1918, i el segon és bastant obvi, no?, que és la Revolució Russa, és a dir, a partir d'octubre de 1917, la Revolució Soviètica i després la creació de l'Estat de la Unió Soviètica. No? I a partir d'aquest moment, clar, ja existeix per primera vegada un gran estat que és de caire marxista, comunista, soviètic, i que el que farà és desenvolupar molt més aquest esport obrer i intentar eixamplar aquest esport obrer en tota la massa treballadora, proletària, com deien, no?, de tot el món, perquè l'estratègia de la Unió Soviètica inicialment serà aquesta, la d'internacionalitzar la revolució, perquè internacionalment tots, el que ells pretenen, no?, és que tots els països acabin sent països comunistes com la pròpia Unió Soviètica.
De fet, la mateixa Unió Soviètica decideix no participar en competicions esportives internacionals de gran abast, com per exemple els Jocs Olímpics.
Sí, Rússia, abans de la Revolució, formava part del Comitè Olímpic Internacional, com qualsevol altre estat burgès europeu o internacional que en formava part, no? Serà a partir de 1919, sobretot després de la Revolució, quan es decideix canviar d'estratègia i que, per tant, la nova Unió Soviètica deixa de formar part, abandona el Comitè Olímpic Internacional, deixa de formar part de totes les competicions esportives internacionals que ells en deien de l'esport burgès, i el que decideixen és estratègicament desenvolupar l'esport obrer amb unes connotacions, amb uns valors diferents. Cal tenir en compte això també. És a dir, no només és, a partir d'ara en diem esport obrer, i no ens barregem en les competicions amb els països burgesos, sinó que el que es pretén també i el que es planteja és fer una pràctica i una competició esportiva una mica diferent, menys competitiva, més popular, amb uns valors, en teoria, pacifistes, amb uns valors de solidaritat, d'ajuda mútua, tot allò que, en principi, formaria part d'aquests valors de la classe treballadora internacional, no? Per tant, sí, a partir de 1919, la Unió Soviètica abandona les competicions esportives internacionals, crea les seves pròpies competicions, i aquí és on naixeran, doncs, per exemple, les Olimpiades Obreres.
Olimpiades Obreres, eh?
Sí.
De què estem parlant quan parlem d'Olimpiada Obrera?
d'un model de competició internacional, en realitat és un calc de les Olimpíades, no?, cobertinianes, dels Jocs Olímpics tradicionals, però amb aquestes noves connotacions, organitzades pels sindicats, partits i associacions obrers o organitzades per la Unió Soviètica. Perquè aquí val la pena fer aquest petit incís, que és que, com tu saps molt bé, tradicionalment les esquerres i el món dels treballadors i dels obrers no estan sempre units i unificats, sinó que la polarització és bastant important.
Només cal veure l'actualitat.
Exacte. I, per tant, el que hi ha, per resumir molt, són dues grans branques que organitzen l'esport obrer i les Olimpíades obreres. No? Uh-huh. Per una banda, la branca socialista, socialdemòcrata, socialista, que crea les seves pròpies olimpiades. Per exemple, la primera és la de Praga, de 1921, després Frankfurt, 1925, Viena, 1931, etc. I també la Unió Soviètica, que seria la segona branca, la branca comunista, ortodoxa, controlada des de Moscou per la Tercera Internacional, que crea uns Jocs Olímpics propis que no en diuen Olimpíades, sinó que, atenció, en diuen espartaquiades. Agafen el nom del líder dels esclaus de Roma, no?, que va fer la única gran revolució dels esclaus contra l'Imperi Romà, que era Espartac, no?, Espartacus. I a partir d'aquesta referència en diuen, nosaltres fem espartaquiades. I la primera espartaquiada es va fer i es va desenvolupar amb bastanta participació, milers de treballadors, la majoria russos, però també d'altres països, el 1928 a Moscou, la primera espartaquiada.
Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do. Sí. Sense Anthony Quinn al capdavant.
Qui participava d'aquestes Olimpiades obreres? Clar, entenc que la majoria de països participaven a les Olimpiades convencionals, per dir-ho.
Sí. Per tant, no hi havia una representació oficial com en els Jocs Olímpics del Comitè Internacional Olímpic de cada país, amb un comitè olímpic de cada país, sinó que eren les associacions, els partits i els sindicats que tenien seccions esportives i que formaven els seus esportistes, que enviaven en aquestes Olimpiades obreres o a les espartaquiades soviètiques els seus associats, els seus treballadors. Per tant, era com unes competicions olímpiques paral·leles, menys unificades, menys organitzades, menys estructurades, en què cada partit, cada sindicat, cada associació hi enviava els seus participants. No era una representació nacional, com en els Jocs Olímpics, sinó era una representació de les associacions o organitzacions dels treballadors.
Entenc que, per alguna raó o altra, comença a tenir aquest moviment de la seva màxima expressió com a món esportiu obrer amb aquestes Olimpíades, comença a tenir un cert declivi. Això no s'aguanta fins als nostres dies.
És a dir, segueix existint, però és molt menor, molt poc visible. No les Olimpiades obreres, però sí competicions d'organitzacions de treballadors, de partits, de sindicats, etc. Sí, en alguns països té més, per exemple, a França, no?, té més representació i té més presència que en altres, però segueix més o menys existint. Però sí que existeix un declivi important, que és a partir de la Segona Guerra Mundial. Hem dit una primera fase de 1880, aproximadament, fins a la Primera Guerra Mundial, una segona fase de gran creixement amb la Revolució Russa i totes les conseqüències que això té, i això s'acaba pràcticament el 1945, quan acaba la Segona Guerra Mundial, perquè la Unió Soviètica decideix canviar d'estratègia, com tothom sap. Per què? Molt fàcil d'entendre. Perquè el context polític internacional, geopolític i polític internacional de posterior a la Segona Guerra Mundial, és el de la Guerra Freda. I en aquest context el que hi ha és una gran polarització est-oest. Allò, els soviètics contra els nord-americans, el bloc de l'est contra el bloc de l'oest. I en aquest nou context, els dirigents de la URSS el que s'adonen és que estratègicament serà molt millor, molt més factible, doncs que es faci evident la competència, la competició entre un bloc contra l'altre bloc. I, per tant, diuen, doncs hem de participar altre cop en els Jocs Olímpics, tornen a demanar, després del 45, l'ingrés en el Comitè Olímpic Internacional, i en principi els primers jocs després de la guerra són del 48, la Unió Soviètica no hi participa, però el 1952 a Finlàndia, Helsinki, ja hi participa la Unió Soviètica, amb un grandíssim èxit, per cert, amb 71 medalles en el medaller dels Jocs Olímpics de 1952. El país que obté més medalles és els Estats Units, amb 76, però la Unió Soviètica, que feia dècades que no participava en els Jocs Olímpics i que es dedicava a fer això de l'esport obrer, això vol dir que l'esport obrer, home, devia crear bons atletes també, i participa el 52 i obté 71 medalles, el segon país amb més medalles a partir de 1952.
De fet, no oblidem que la Unió Soviètica primer, després Rússia, té grans, grans, grans medallistes en l'esport gimnàstic, per dir-ho d'alguna manera, en totes les seves vessants, eh?
En totes aquestes pràctiques, precisament, la majoria de les quals tenen una tradició obrera. No és casualitat, diguem-ne, no? Perquè des de principis del segle XX doncs, es dediquen molt a desenvolupar aquestes pràctiques com la gimnàstica, la lluita, l'halterofília, l'atletisme... És a dir, aquestes pràctiques de tradició proletària, de tradició obrera, que s'havien desenvolupat molt en aquestes entitats i associacions de treballadors. La Unió Soviètica i la majoria dels països de l'òrbita soviètica, a partir d'aquesta bipolaritat de la Guerra Freda, doncs van desenvolupar i amb molt d'èxit totes aquestes pràctiques esportives.
Finalment, Xavier, saps que sempre m'agrada preguntar-te una mica per l'actualitat. Si ho no, si ho traslladéssim, no, ja hi som, de fet. A l'actualitat, què ha quedat més de les dues coses? Ho dic perquè a vegades dubto, és a dir, sí que és veritat que tenim una base esportiva i en aquest, i en aquest símil sí que s'assemblaria més a un tipus d'esport obrer, a l'esport de base,
sí.
Però també és veritat que tenim uns grans clubs que mouen una quantitat de diners ingents. Què és més proper al nostre esport actual? L'inici a l'esport burgès o aristocràtic,
sí.
O aquest moviment obrer de l'esport?
És una bona pregunta i una bona interpretació la que fas, perquè jo crec que les dues coses, depèn de com ens ho mirem pel que fa en el món de l'esport d'èlit i a l'esport professional, l'esport de la gran competició i fins i tot l'esport espectacle, doncs aquesta pràctica esportiva elitista que neix en el món aristocràtic i burgès, el britànic i que es va extenent, etc., és, diríem, seria la lògica que mana, la lògica mercantil, que alguns autors han dit durant el segle XX de l'esport, però també és veritat que de l'esport obrer ens queda, i de l'esport obrer i de l'esport popular, des del meu punt de vista, ens queda molt clarament aquesta idea de l'esport per a tothom, que tothom pugui practicar esport. Aquesta és l'arrel inicial, més enllà de l'adoctrinament ideològic, comunista, marxista, socialista, etc., és que tothom, també la classe treballadora que no té diners, que no té recursos per fer els esports elitistes, pugui practicar esport. Per tant, jo crec que aquest ens és molt, molt, molt proper, l'esport de base, el desenvolupament d'invertir, els estats, no?, haurien d'invertir segurament més diners en això i no tant en les grandíssimes competicions, que sí, és un espectacle, però que pot ser un espectacle privat, i que la gent pagui per veure'l i ja està. Però els dos mons conviuen, no?
De fet, veurem aquests dos mons d'aquí 3 mesos pels carrers de Barcelona amb la Marató, si no erro, que ja la tenim cap aquí, però això ja en parlarem un altre dia.
Molt bé.
Doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquer de la Universitat Ramon Llull, Xavier Pujades, com sempre, un plaer. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Radio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada 3 llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Pràcticament 4 minuts i arribem a 3 quarts d'11 del matí. Amb Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Avui a la caravana que ens vols parlar d'una col·laboració entre la Fundació La Caixa i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Així és, la Fundació La Caixa i el Departament de Cultura de la Generalitat col·laboren per recuperar 11 monuments del gòtic català a través del programa Temps de Gòtic.
Temps de Gòtic, eh? Però en què consisteix aquest programa, va?
L'objectiu del programa Temps de Gòtic és posar en valor, millorar i conservar el llegat patrimonial gòtic de Catalunya. Per això, la Fundació La Caixa i el Departament de Cultura treballen conjuntament per restaurar, protegir i difondre aquest patrimoni.
A veure, Albert, explica'm una mica més amb més detall aquest projecte de recuperació del patrimoni català i, com sempre, una iniciativa de la Fundació La Caixa, eh?
Correcte. El cert és que des del 2008 el Departament de Cultura i la Fundació de la Caixa han treballat de la mà per recuperar patrimoni català a través de 4 grans programes dirigits per realçar algun dels monuments més valuosos i emblemàtics de Catalunya. En total, la Fundació de la Caixa ha destinat 34 milions d'euros a recuperar patrimoni a través dels projectes Romànic Obert, Cellers Cooperatius, Patrimoni en Acció i Temps de Gòtic. Per si ho vols saber, el programa Temps de Gòtic suma una dotació de més de 6 milions d'euros. Així, una de les primeres accions que veu la llum és la restauració integral del frontal florentí de la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. Es tracta d'un brodat italià del segle XIV, fet amb fils de seda, de plata daurada, sobre un doble llenç, on s'hi representen escenes de la crucifixió. El pali és considerat com una de les obres mestres del brodat florentí per la seva bellesa i brillant execució.
De fet, una cosa sí que és veritat, Albert, i és que a Catalunya tenim molt de patrimoni per preservar, i si no m'erro, has dit que Temps de Gòtic recuperarà 11 monuments del gòtic català, eh?
Correcte, un total d'11 monuments, i tot just fa unes setmanes, després de 10 mesos de treball, s'ha finalitzat les obres de restauració de l'església de Sant Llorenç, a Lleida. En aquest cas, s'ha actuat de manera integral en el conjunt de l'església del segle XII i XIV, tant a l'interior com a l'exterior. S'ha consolidat estructures arquitectòniques, rehabilitant les façanes, les voltes i les cobertes, i reconstruint l'escala de cargol del campanar. A l'interior, l'església guarda un dels conjunts escultòrics més importants de Catalunya, el retaule de pedra policromada del segle XIV de Santa Úrsula. El projecte de l'església de Sant Llorenç ha tingut una inversió de prop d'un milió d'euros. En la visita a l'església de Sant Llorenç, un cop finalitzada les obres de restauració, la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Duran, va afirmar que una de les línies estratègiques de la Fundació La Caixa és la divulgació de la cultura, conscients que és un pilar essencial pel benestar de les persones i pel creixement de la societat. A més, va destacar que la col·laboració entre institucions públiques i entitats privades és fonamental per tal de conservar i rehabilitar l'amplíssim patrimoni cultural que té Catalunya. Així, i dins del marc Temps de Gòtic, Tortosa ha recuperat el pas de ronda medieval gràcies a la restauració de la muralla del Rastre. Amb aquesta intervenció, la ciutat de Tortosa compta amb un nou mirador i l'actuació ha permès fer més accessible la mobilitat entre tres barris històrics de la ciutat: el Rastre, Santa Clara i la Simpàtica. Més enllà de la muralla del Rastre i dins del programa Temps de Gòtic, la ciutat de Tortosa tindrà dues actuacions més. Per una banda, la restauració dels reials col·legis de Sant Jaume i Sant Maties, la qual es va iniciar fa unes setmanes, i de l'altra, la restauració dels elements arquitectònics i escultòrics de l'absis de la catedral. En total, el programa Temps de Gòtic invertirà més d'1 milió d'euros en la recuperació del patrimoni tortosí, tots ells béns culturals d'interès nacional.
Albert, a part dels monuments gòtics que ens has explicat, sabem quins són els altres protagonistes del patrimoni català per recuperar?
Bé, a l'acord de col·laboració entre el Departament de Cultura i la Fundació La Caixa, Temps de Gòtic també restaurarà el claustre gòtic del monestir de Santes Creus a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, l'antic hospital de Cervelló a Olesa de Bonesvalls, l'església de Sant Domènec a Girona i la restauració del Palau Episcopal també a Girona. A més, també es faran actuacions a l'església de Santa Maria de la plaça a Sanauja, a la Segarra, i al castell de València d'Àneu, a la vila d'Esterri d'Àneu. El programa Temps de Gòtic és una línia d'actuació conjunta impulsada pel govern de la Generalitat i la Fundació La Caixa, que té com objectiu posar en valor, millorar i conservar el llegat patrimonial gòtic de Catalunya mitjançant la restauració, protecció i difusió d'aquest patrimoni, tot estimulant el territori i dinamitzant-lo a nivell cultural, social i econòmic.
Albert Feixas, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
A tu, Joan Trias.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge, la marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ai, que ho farem curt, això. En fi, Ferran Serra.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mira, ens hem liat, mira l'hora que és. I avui portem un tema que m'agrada molt. En seguirem parlant el proper dia, ja us aviso ara, eh? Montse Lamua.
Hola, bon dia.
Bon dia. Han sortit l'informe PISA. Mira el Ferran, que ha obert els ulls com mandarines. Què us ha semblat tota la polèmica de l'informe PISA a Catalunya?
Doncs, comencem per aquí. Es fa tot molt malament.
Patapam, eh? Com a titular, déu-n'hi-do.
Tot molt malament. Surt a l'informe PISA,
sí.
Diu el que diu, surt, no sé si qui era...
Pitjor comunitat
sí, sí, sí.
Parlo de comunitat, perquè segur que tenim l'Illa Bonapart. Pitjor comunitat de l'estat espanyol en ciència, matemàtiques i comprensió lectora.
Sí, en global, tot l'estat, per sota de la mitjana europea.
Per sota de l'OCDE.
Ja dient només la part de l'estat espanyol, doncs som dels darrers.
Dels cues, sí, sí.
Sí, va, i llavors surt el secretari i tot, que dient que, clar, amb tota la problemàtica dels migrants...
Què et va semblar tot això?
Doncs, això, perquè no, si ja no s'han fet les coses bé, tot i que la consellera surt 7 dies després dient que ja sabien lo de l'informe PISA abans de sortir. Vale, surt l'informe PISA i no diuen res. Mm. I ara el que diu dintre, no, que ja s'està treballant. Pues si s'està treballant i són aquests els resultats, normalment. Clar, i anem darrere de la resta d'estat en moltes matèries, i clar, una de les coses sembla que la culpa siguin dels migrants, clar, com tenen segons quins, tenen que aprendre el castellà i el català, i en altres que només tenen que aprendre el català perquè és la seva llengua i és el castellà, pues, clar, tot això els limita molt a l'aprendre i resta tot el conjunt. Mm. Però, bueno, si diu, com ha dit ahir la consellera, que ja s'estan prenent mesures, no sé, com sempre arribem tard.
Montse.
Me n'alegro que hagi sortit així, a l'informe PISA, perquè a veure si toquem fons i posem mesures. Això que estan dient dels migrants no és culpa d'ells. Jo he estat a secundària.
Evident que no és culpa d'ells.
I és cert que enterrareixen per una senzilla raó. I no només ells, sinó els pares. Els pares són molt culpables de que els nois i les nenes siguin d'aquesta manera. Venen amb una... La capacitat intel·lectual la tenen magnífica com tothom, però no l'han desenvolupat. Aleshores, no entenen... Ara, alguns estaran tirant les mans al cap pel que estic dient. Els costa molt integrar-se, però no és l'únic problema que hi ha.
Depèn d'on vinguin, no, Montse?
Sí, no, encara que siguin de parla castellana, espanyola, com vulguis, no? És molt diferent, perquè l'actitud és molt diferent. Venen d'una manera d'ensenyar, que no sé si ensenyen, o simplement estan ocupant allà una cadira. Però és molt difícil en una classe en què hi ha una gran quantitat de persones nouvingudes, que els costa 2 o 3 anys integrar-se bé, sí que és cert que endarrereixen. Però el problema tampoc està aquí. El problema està en la quantitat, entre d'altres, en la quantitat de persones que tenen a classe.
La ràtio, eh?
Molt. La ràtio és... Jo he estat amb 30 i més persones. Tu penses que li pots fer... No, jo no dic que sigui una educació individualitzada, però sí dedicada. Cada un té les seves necessitats i aquí és molt complicat. Eh? Ja us ho dic, que no només aquí. Els professors majoritàriament s'han convertit en gran part del seu treball en burocràcia. Surten cansats de les classes. L'educació...
Hi ha baixes a dojo, eh? Hi ha baixes a dojo.
Clar, home, i tant. Per depressió, tu saps. Escolta'm, vol que t'expliqui una burrada que li van fer amb una amiga meva?
Tira. Si per exemple...
La tiro, a si mateix, no? Doncs estava allà, i era a secundària, eh? Era al Baix Llobregat, tenia... Els nens eren entre 14 i 15 anys, no eren de batxillerat, i una se li planta al mig i li diu... Oye, profe, ¿sabes que a mi me molan las viejas? Hòstia. I l'altre es va quedar així, i se'n va anar al fons de la classe i es fa una palla, a si mateix. Amb un altre li van cremar els llibres a classe. O sigui, no passa això a tot arreu.
Mira que no però, és el comú, eh?
No, però per clar
sort.
Que sí, no ho és.
No és
però
comú.
Em refereixo que hi ha una relació molt rara, de vegades, entre alumnes i professors. Què vols que et digui? El que deien els pares. Estan sempre exigint als professors. Però si li venen a dir que el seu fill o la seva filla està fent això, això i això, es molesta en quantitat, eh?
Sí,
però molts pares tampoc tenen la capacitat suficient. Jo no estic parlant de la pública, Ho dic, perquè també passen coses a la privada, però jo no vaig ser-hi. Ja he deixat fa uns quants anys de ser-hi, però que no és fàcil. La tasca del professor és molt difícil, té pocs ajuts, clar. I què vols que et digui? Hem de ser comprensius amb ells, però exigir a l'administració que això posi un remei.
És que el problema és molt... pots anar obrint ventall i el problema, doncs, el recolzament dels pares envers els fills i el professor.
Deia que d'això en parlarem la propera setmana. Amb més temps faria, és un tema que... A més, amb vosaltres, jo trobo que sou molt savis respecte a la qüestió i vull que comparem una mica edats de l'ensenyament. Esteu vosaltres per una part, jo que he rebut un altre tipus d'educació i la que rep ara, i trobo que pot ser molt enriquidor tot plegat. Però sí que us vull preguntar si el que falla, abans en parlàvem amb la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, i li preguntava si una de les coses que s'havia perdut és el respecte al professor.
Sí, home, totalment. Totalment. Abans, per exemple, de petits o de joves, o diguéssim, anaves a casa i deies, no, que m'han castigat per això. Què has fet? Ara, de seguida, és el professor amb temania, i anar, pues, el pare, en compte de valorar la feina del professor, és, ai, què li fas al meu fill?
Ei, no anem tant enrere, Ferran, jo ho recordo, això, arribar a casa i dir, m'han castigat a l'aula. Alguna cosa hauràs fet.
Alguna fet, sí.
Vull dir, el paper del professor o la professora era indiscutible. Indiscutible. Jo he vist ara pares i mares que es presenten al despatx del professor a dir segons què, que compta.
Sí. Mira, el que deia la Montse ara d'aquesta falta de respecte, jo ho he viscut, tinc un nebot que estava en un institut públic del Baix Llobregat, també, per un problema d'aquesta falta de respecte, per dir-ho d'una manera, de l'alumne cap al professor, i els pares, va avisar els pares, pues, en contra del professor, perquè era el fill, i es va arribar a trobar amb les rodes punxades del cotxe. I, bueno,
és que hi ha casos perpètics.
Una depressió, perquè veia que...
Hi ha casos perpètics.
No hi ha per aquest cas extrem, sinó pues, per tonteries de falta del mínim respecte de criatures de 14, 15 o 16 anys al mestre.
Clar, aquí, Montse, la pregunta per mi són dues. Si el professorat té les eines necessàries per fer-hi front a tot plegat, això primera, i segona... S'ha vibrat un mòbil? Perdoneu, És que sí que... ja està. Sí. I la segona era... Com per on passa la solució del respecte? Què passa? Que hem de tornar al temps de... Vosaltres us en recordeu del Florido Pencil? Hem de tornar una mica a l'època?
Bueno, els extrems també són una mica ridículs, no? Cada un som fills de la nostra època.
Mira, escolta això.
Y con afición, marcando los signos de puntuación, descanso en las formas, la ansiedad de hacer, me paro en los puntos y aprendo a leer. Los
interrogantes... El Florido Pencil, que després em va fer una obra de teatre fabulosa.
Sí, molt divertida. No, bueno, sí, jo quan era petita també es cantaven cançons i totes aquestes històries, però la relació amb el professor era bona. No era d'això d'una autoritat, a més, jo que era molt, molt dolenta, no? Però era diferent. Dius que s'ha perdut el respecte al professor. A qui es respecta en general? Els pares els respecten en general?
Bona pregunta.
Hi ha una cosa, és que el tu a tu és molt bo quan saben cadascú quins són els límits, però si no has posat límits, millor que tornem al vostè. T'ho dic de debò, A mi quan un nen o una noia em parla de tu, jo li parlo de vostè. Per tocar-li els nassos. Però no se n'assabenta, no se n'adona. Per dir, escolta, nos conocemos. Fes... Eines. les eines existeixen, però és el treball és molt acumulatiu.
Fem un fort d'això, que ens queda un minut i mig, i sí que, ja us dic, que en farem un estarem més de mitja hora la setmana vinent debatent sobre tot plegat, que em resulta molt interessant. Però, fes-m'ho curt, Ferran, va, que volies dir alguna cosa.
No, de que no sé fins a quin punt l'educació tindria que ser totalment compartida en la responsabilitat de la família i del professor.
Per descomptat.
Mira, anem aquí. Amb una paraula, que si no sortim de temps. L'escola ha d'educar o ensenyar? Ferran.
Educar.
Montse.
Educar també, però és que no està en contra de l'ensenyament. I volia dir una altra cosa, que
ràpid,
he estat
ràpid,
en instituts que han funcionat la mar de bé. Mm-hmm. T'ho dic, he parlat d'alguns que tenen uns exemples dolents, per altres que han estat fantàstics.
Tot, com sempre.
Com sempre, el dolent és el que copsa més.
N'hi ha de tota la vinya, el senyor, que en diuen. Ferran Serra, Montse Lamua, gràcies per venir. Perdoneu. Vinga. per aquesta petita secció d'avui. En parlarem més la setmana vinent. Anem a escoltar els serveis informatius i de seguida tornem amb més.
Entra dintre dels petits plaers.